Bon dia, bona tarda, bona nit, bon quan toqui. Benvinguts al programa 194, el 22è de la setena temporada de Mossega la Poma. Com fem cada primera setmana de mes, avui dediquem el programa a parlar 100% de
tertúlia... del que ens ha sortit dels nassos.
Tecnològica d'actualitat, amb els següents continguts. Petit informe d'apps de missatgeria, més enllà de WhatsApp. Parlarem de Google Hangouts, de Telegram i de GroupMe, de Windows Phone. De com funcionen les aplicacions que estafen els usuaris d'Android. De nou Apple TV amb aplicacions? Apps preinstal·lades en sistemes operatius de mòbils que ocupen més RAM de la desitjable, senyor Carles Canyo, suggeriment seu. La nova versió del sistema operatiu de BlackBerry, senyor Raúl Arribas, permet la instal·lació d'apps d'Android de forma molt més fàcil, buena esta. I Samsung anuncia mundialment el seu Unpack número 5, de, suposo que és del S5.
Això fa pinta.
Del Samsung del Galaxy S5 pel proper 24 de febrer durant la Mobile World Congress a Barcelona. I finalment Google ha venut Motorola, però no totes les seves patents, a Lenovo. Comencem.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana, a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Sí.
En Rubén s'ha colat!
S'ha colat!
S'ha colat! Ha ficat una cunya que no toca!
Bueno, després posarem l'altra. Des dels estudis centrals...
De... No cal.
A més, subtilment no hem dit res perquè ningú se n'adonés.
Clar no. Que no, professionals.
Així m'agrada.
El tècnic s'ha colat!
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, en una taula en forma de telegrama...
No!
Benvinguts no. Al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Al control tècnic, una mica de color vermell, senyor Rubén Gervilla... Redacció, estic molt content avui, redacció Raúl Arribas, codirecció i producció Marc Alier.
Anem en un pack ara.
Sí, no, i també el senyor Carles Canyo, professor xiflador d'informàtica i friqui de presentacions a presentastico.com. Perquè avui, i ara parlaré en valencià, tenim Che Collons a les dues falleres majors.
Hòstia!
Sí, majors, perdó.
Majors.
Sí, sí, los troleros majors, els tenem aquí presents. Producció, Sílvia Bonàs.
Carles és un d'ells? És que
sí,
mare,
sí, Carles és un d'ells. Si no, que t'expliqui lo de la sintonia del Racó Mossegui, que continuarà amb atensa.
Era una vergonya aquella sintonia.
Bueno,
per favor.
Filòsof de capçalera, senyor Albert González.
Hola, bona tarda.
Ui, tens veu d'amix.
No, de camis no, tinc veu de cansat i ara després em toca. Home, ja també
després
parlar
d'una
més.
Setmana al racó de pensar l'hem deixat sortir i ara sí. El sol l'està enlluernant.
Però per poca estona, que avui marxaré.
Clar, ja. Una miqueta. Mira,
i col·laborador Álvaro Nava, Raimon Lapuente, producció, conducció, direcció. Que us parla en Tomàs Manzanares.
Ja sabeu que ens podeu trobar a Google Plus, si cerqueu per comunitats, trobareu la comunitat Mossegui, on ens podeu tant dir a nosaltres com a resta de comunitat el que vulgueu, o encetar temes, fer preguntes, dubtes, el que sigui. Que també a Twitter ens trobareu @mossegalapoma i que mitjançant el hashtag mossegui també el podeu fer servir pel mateix, per qualsevol dubte, qualsevol cosa que ens vulgueu dir a nosaltres o que una pregunta
estigui
a la
comunitat
que vulgueu amb... que retuitegem perquè els altres oients, els altres lectors us puguin contestar, doncs ja sabeu.
Podeu suggerir formes de taula.
Per cert, potser no, eh?
Sí.
En tenim massa.
Tomàs, saps que estic molt content?
Ah, sí?
Sí, perquè els gremlins ens han dit que l'audiència sota les descàrregues de Mossega la Poma s'han incrementat d'una manera bestial.
Més que exponencial.
Sí, és algo bestial. De fet...
Una nota a peu. Els gremlins vol dir la factura que ens arribarà d'Amazon.
Exacte. La factura que ens arribarà d'Amazon també serà una castanya impressionant. Però jo he estat fent recerca, he estat utilitzant uns algoritmes d'aquí d'intel·ligència artificial que hem fet a l'UPC i hem descobert per què hi ha aquest augment d'audiència.
Ah.
És perquè es va escampar la veu després del programa que vam presentar en Cupa i jo Soler sense vosaltres dos. I em temo que la tendència ara baixarà perquè es van donar compte que estàveu vosaltres una altra vegada aquí conduint el programa.
Segur que és això.
No? És exactament això.
El primer pas és assumir-ho.
Saludem a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma, a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital.
És novetat i
Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres, senyor Carles Canyot. Vostè també estava molt content, veritat?
Sí, ho dic ara o després?
Ara mateix.
Digo, ara estic escoltant. Pues perquè el Google, que també està en el eje del mal, no ho dieu aquí mai, però està en el eje del mal.
Correcte.
Però no és en majúscules.
Però és que fa el que vol. Ja nos dejó tirados con el Google Reader i ara amb el Chromecast ja ens està... Ha tornat a obrir la...
És la veritat, és que tu li tens ràbia amb el Chromecast, ja està, no?
Sí, home, és que...
Bueno, és que escolti ràbia el que
però,
té ràbia.
Però fixa-t'hi, amb Facebook ens enfadem amb Facebook quan fa coses. En canvi, amb Google ens emprenyem quan ens treu coses. Amb la qual...
Però a més, avui està content, suposo, perquè torna a funcionar el que tu...
Sí, l'aplicació que està al cas, que pot fer de tot, mirroring superbé.
Bueno, anem a començar i vull riure una mica perquè ara escoltarem allò que no m'ha escoltat al principi.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma.
No, esto es el,
broma, és broma.
És el año de la merluza, no? Entrem en matèria de la tertúlia i el primer tema és aquest especial sobre aplicacions de missatgeria més enllà de WhatsApp i la primera de la qual jo us vull parlar, que l'hem estat provant i jo estic flipant bastant.
Jo com a portar aquest tema diré que estic molt content, com li comentava el Carles, perquè trobava que hi havia poques aplicacions de missatgeria, que n'hi hagi més és un motiu d'alegria.
Sí.
Necessitem una pantalla sencera de l'iPhone plena de aplicacions de missatgeria i totes amb els missatgers.
Bueno, començo presentant la primera, la poso damunt de la taula. Ha sortit Telegram. Telegram, a diferència de WhatsApp, té llicència GLP, és free. Les converses són segures, és lleugera i robusta, molt ràpida. Molt ràpida.
A veure, un moment, hi ha una cosa que no entenc. És una aplicació per iPhone?
I per Android.
Llavors no pot ser GPL.
La llicència s'ha de passar pel forro.
GLP.
No, GPL.
GPL, no pot ser GPL perquè... O sigui, potser el protocol és GPL, però l'aplicació no pot ser GPL perquè els termes de servei
sí, en origen, no, però la versió de...
Pel que tinc, no l'he provat, però pel que tenia entès, els senyors de Telegram van obrir com a concurs dissenyar aplicacions
sí,
perquè correcte. Corressin sobre el seu protocol.
De fet,
han obert dos concursos. El segon concurs, un concurs que dura un mes... Està funcionant. No sé si paguen 100.000 o 200.000 dòlars a qui peti l'aplicació.
Però,
i per això, perdoneu, a Android trobareu quan busqueu Telegram més dos o tres perquè t'expliquen quin era el que va guanyar el concurs.
Deixeu-me acabar de presentar les característiques de Telegram molt ràpidament. Permet grups més grans que no pas els de WhatsApp. Permet tenir converses privades.
Bueno, anem parlant punt a punt. Grups més guants que WhatsApp.
O sigui, 200
això vol dir encara més distraccions.
I per què vols un grup de més?
Jo, per la comunitat de veïns.
Deixeu-me acabar de presentar les funcionalitats. A més de vídeo i àudio, permet compartir Words, Excel, PDFs, GIFs, tot tipus d'arxius. I finalment, està disponible no només per Android i iPhone, tauleta i mòbil, sinó també per PC i Mac. Mac no tinc clar, PC segur, per aplicació d'escriptori. Vale, i dit això, Telegram està funcionant. Jo vull dir que m'ha sorprès molt en una setmana que més o menys s'ha començat a conèixer, una setmana de 10 dies, la quantitat de gent que ens n'hem anat integrant, no sé vosaltres, la meva experiència... Jo ja tinc grups d'amics que ja estan a Telegram, quan no m'havia passat mai
no
amb aquella...
Com es deia? Online.
Aquella aplicació...
Jo crec que Online també va entrar tothom. De fet, a Espanya crec que era un dels països amb més adopció i al final...
Jo Online, que és un programa de missatgeria per a adolescents japoneses...
Sí, però que tu no te'l posis no vol dir que no se'l descarregués mogollon...
Deien que Line gastava molta bateria, no sé si ho van arreglar després, però...
Telegram, déu-n'hi-do,
Sí, també. Bé?
Sí,
a veure, ara fa un any, en aquí i també en un altre programa de ràdio que em van convidar, vaig dir, Line no anirà enlloc, per què? Perquè amb els temes dels programes de missatgeria i les xarxes socials en general funciona el tema de l'efecte xarxa. La llei de Robert Metcalfe, que és el senyor inventor d'Ethernet, que el que fa és dir, una xarxa és útil de forma proporcional
al
quadrat del nombre d'usuaris.
En Telegram està passant quelcom que no havia vist en Line.
Moment, que això que dius tu també ho deia la gent del Messenger de Microsoft fa uns anys. O sigui que és veritat, però que també hi ha vegades que la gent, pel motiu que sigui, canvia massivament.
Però aquí és per la dèria, la fòbia, la moda de converses segures.
Tinc una amiga...
Tot el que envolta...
Tinc, no, hi ha una altra cosa, a més. Tinc dues amigues que no són gens tecnòlogues que estem parlant aquests dies per Telegram. I saps per què? Perquè no han volgut pagar l'aplicació d'Android de WhatsApp.
Vale, però això és un altre tema...
Estic parlant amb les meves amigues.
Per aquest mateix motiu, Line també va aconseguir moltes descàrregues a Espanya, perquè
que
això va coincidir amb...
Sí, però jo això personalment ho trobo molt indignant. Vale, vull dir, vaig a fer el minuto de la indignació. Vull dir,
vale, vinga.
Ens
I necessitem una cunya.
Encara no ho has dit, però
la cunya,
el que vas a dir...
El minuto de la indignació
m'ocupa.
Et gastes 500, 600, 700 euros en un telèfon bo i et queixes perquè WhatsApp et demana... 80 cèntims. O sigui, però, jo li dono 5 euros a l'any si és necessari, només amb el que m'estalvio, el bé que em va. Accepta que el servei té un cost. No acceptis que el servei té una sèrie de condicions abusives o inclús qüestiona la política que té, però accepta que aquest tipus de servei ha de tenir algun cost. O sigui,
ens baixem... Més que un cafè, tens que...
Jo m'he trobat a gent que dono cursos d'informàtica a gent ja d'una edat i no és pel fet de no pagar 89 cèntims l'any, és perquè els hi fa por, com no estan acostumbrats a pagar, són d'Android, jaja, els hi fa por posar un número de targeta...
WhatsApp accepta pagaments per PayPal i tot.
Sí, però
o sigui,
aquesta gent...
És brutal.
Però ja, tu saps, tots aquí fan fer PayPal, però molta gent PayPal no sap què és.
No, sí, això estic d'acord, però quanta gent hi ha que... ¿Qué morro tienen los de WhatsApp que ahora me hacen pagar 80 céntimos por un año? A ver cómo lo puedo conseguir pirata. I aquest comportament existeix i és una qüestió de mentalitat.
I els jocs i les aplicacions, aplicacions d'un dòlar,
exacte,
que això són 80 cèntims.
És,
i també
és una
gent,
qüestió...
O sigui, perd 3 hores de la seva vida a Google buscant el fitxer.
Mira,
per instal·lar-lo.
És que els bons programadors tenen que viure d'alguna cosa.
Tothom feia mal mateix. Jo venia en el món Windows i feia això. Jo si em podia estalviar un euro, ho feia.
No és el mateix estalviar-te 400 euros per un Office...
Exacte,
que 80 cèntims per una aplicació
que fa servir cada
dia.
Saps com va canviar la meva concepció de la jugada? Quan vaig passar a Mac, l'ecosistema de desenvolupadors a Mac és molt més petit, i em vaig adonar que darrere d'una aplicació que ja venia instintivament a buscar el codi pirata, havien tres persones, una parella, bueno, ella que feia de màrqueting, ell que feia de
developer, i el gos que s'acompanyava,
i un altre tio que feia no sé què també de desenvolupament. I eren uns tios anglesos i era gent molt maca. No d'aquests que se tiran per les piscines quan vienen a Saló, entens? I
balconing.
Clar, per què no tenen tot el dret de guanyar-se la vida.
Ahí estem.
Però això has de canviar la mentalitat.
És que és una qüestió de mentalitat. Vull dir, els humble bundles aquests de jocs, els farcellets que li deu aquí, estic totalment en contra. Això ho deixo per un altre minut de la indignació.
Vale,
has de preparar una cunya, eh?
El minut de la indignació. Hi ha gent, o sigui, aquests que pagues la quantitat que vulguis, tens 4, 5, 6, 7 jocs, normalment indies, d'aquests de més baix pressupost. Totalment
I no indies, eh?
I alguns molt bons, sí.
Molt bons.
Però... te'ls trobes després gratis perquè algú els penja a la pàgina web de turno. I a sobre, si els compres, et miren raro. Ni tanto, vull dir, ni gastar-se segons quines mortades, però tampoc no.
I has pagat 2 euros per això, amb una cara de... Però tu ets tonto.
Però una cosa, és que és el mateix. Després al Gurt Inglés vas a la secció de perfumeria i manques alguna coseta.
Estem fent un off-topic del copo.
Estem fent una tertúlia autèntica, perquè el tema en si no l'estem tractant.
No, per això anem a relaxar-nos, perquè vull...
Però una cosa, això de les comunicacions segures en les aplicacions de missatgeria, no hi ha allò de la Snapchat, que era el xat aquest de sexting, que en principi era fantàstic,
però és diferent,
i que els hi van hackejar.
Perquè només tens l'opció de... Sí, però a més només tens l'opció de... Em sembla de no conservar.
Esto se va autodestruir i boom, explota el mòbil.
Vale. Seguim en Telegram tot seguit.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Olé!
Estic sorpresa que encara ens patrocini Capsid.
Sí, també.
I més quan penses que no pot anar pitjor...
Tu penses sí, que la música es va canviar i vam posar una música com cal, no com allò que ve després del recomoceri, que és infecta i intolerable.
A veure, Telegram.
Jo volia dir de Telegram, digues. Senyors, que a part de que té un xifrat que està molt bé, té un xifrat per fer xats entre dos usuaris, que és amb clau privada. És a dir, que llavors si entre tu
el
i jo...
El que es diu el secret chat,
això,
no?
El secret chat.
Que és com un PGP, ens hem de donar...
Sí, es deu intercanviar les claus amb la cau pública, no sé com, però...
I llavors els senyors de Telegram no saben el que corre.
Indexifrable.
I com que el protocol és open source, llavors, en principi, podem saber que més o menys és segur.
I si no, et piques tu la teva aplicació que ho implementi de manera segura perquè ja ho sabràs tu i ja està.
Fantàstic.
I una altra cosa que m'agrada molt és que està... al WhatsApp ets esclau del terminal o d'una SIM. Sí que hi ha apanyos per fer-ho, per són apanyos raros. I aquí, des del tablet del Nexus, puc mirar-ho i això m'agrada molt. O sigui, deslligar-ho una mica, tot i que et demana el número de telèfon, després t'ho vull instal·lar en un tablet només amb wifi.
A mi l'únic que no m'agrada és que l'ha fet dos senyors russos. I sempre em fa una mica com de cosa. Però...
Sí, habló Dimitri. Habló Dimitri.
Va, una altra, a veure si la coneixeu. Raül, tu que ets més de Windows. No que siguis, sinó
que... lo que l'ha dit.
Jo avui no t'he insultat, que recordi.
Zasca. GroupMe. He llegit...
Que és només de Windows?
De Windows Phone, sí, però ha rebut molt bones crítiques aquesta aplicació. Molt bones crítiques.
Però llavors ja tenim això, eh? Si només és de Windows i està limitat a un grup, a un univers...
Sí, això és el que li criticaven.
És com el BlackBerry Messenger, que fins fa 4 dies estava...
A l'iMessage, no? És el d'iOS, que no l'ha fet servir mai, l'iMessage, no?
O com a l'iMessage... Però és que l'iMessage està muntat a sobre també dels SMS.
Sí, que a més la cosa que va enviant SMS és pagant i no saps.
Exacte.
No
l'has provada. Vale. Només us posarem l'enllaç,
perquè... Ja he dit abans que estic tan content que n'hi hagi cada cop més, que mira, ja em porto 4 o 5 al mòbil i no em penso posar cap més.
L'altra que sí que...
Fins que la posi.
L'altra de la qual sí que us vull parlar i que en som usuaris em consta...
Aquesta és una de les que...
Sí, és Google Hangouts per fer de missatgeria. Nosaltres ho fem la sessió, diguéssim, prèvia a la...
Sí, jo sobre Hangouts, així per resumir, amb una experiència multiplataforma, va molt bé a PC, sigui el sistema que sigui, va molt bé a Android, però a iOS no va tan fina. No vol dir que vagi malament, però...
Jo no he trobat que vagi malament.
Jo no tinc problema.
No és instantani. Moltes vegades rebis missatges i el resultat...
Sí, de fet, avui jo estava a casa meva, i jo tenia l'ordinador funcionant amb el Hangouts i escoltant el mòbil, i quan sonava el ping de l'ordinador hi havia un retras de com mig segon i allò sonava com eco. Piting.
No, i parlo de més,
aquest mig segon jo crec que és crític per perdre els missatges.
No, que no em refereixo a això, em refereixo aquest matí mateix. Estàvem parlant, jo estava fent servir dins del Gmail, a l'ordinador, i al meu mòbil li arribaven tard, em quedaven com a l'iPhone, em quedaven com a notificacions, coses que allà ja hem estat xerrant nosaltres. No dic que vagi malament, que no es pugui fer servir, però així com a Android és instantani, deu estar sincronitzat.
El problema aquí és iOS, no sé si ho veieu.
Bé, no, el problema que hi ha és que bé, tu pots llegir un missatge a dintre de l'ordinador i llavors et queda pendent de llegir en el
però
el
Android s'integra superbé, en canvi a iPhone no va tant.
Bueno, és que Android és dels senyors Google, està molt bé.
No cal que ho defensis, Marc, que no és un atac, que era un comentari.
No, que sí,
hi ha un article d'una pàgina web que recomano, es diu Android Central, parlen d'Android. És en anglès i és un dels blogs o sites que parla d'Android que a mi més m'agrada. Ho fan molt bé. Es diu Why Google Hangout Best Group Messaging Platform Available Today, que vol dir que perquè és
perquè la mà mejor
i dona quatre raons importants.
Diu, sí, és el que
bueno, tres raons i un inconvenient. Diu, permet saber de forma visual quan cadascuna de les persones del grup han llegit o no un missatge. Això està a Android però no està a iOS.
Sí que està iOS també. Sí, el que és que et dic, com que a vegades sincronitza tard, no te n'adones. Mm-hmm. Però això és veritat que no té cap altre, que és perquè la gent ens entengui el famós doble check de WhatsApp, que només veus quan parles amb algú, quan fas un grup, no? Mm-hmm. A Google Hangouts, tu sí que si et vas fixant en els quadrades que surten a baix...
Vas veient si les persones han llegit.
Quines persones del grup han llegit cada un dels missatges.
Jo crec que això del check, si ho han llegit o no, és...
No, però això és aquest matí quan estàvem parlant, jo escrivia alguna cosa i depèn del que em deia, jo sabia si ho havia vist tu o no.
En canvi, tu sabies que jo no ho havia llegit perquè no podia.
És una manera de generar obligacions. Ah, és que ho has llegit, no sé què.
Jo ho trobo bé.
L'altra
cosa que diuen, que també és positiva, diuen cada moment...
És que el missatge estava spam, no l'he vist, no l'he vist. No et pots escafar. No, has vist que has llegit.
Diu, en cada moment tu saps si una persona del grup està disponible per parlar, per chatejar i amb l'aplicació oberta o tancada. I finalment, incorpora un sistema de notificacions que funciona bastant bé. Això és en defensa de Hangouts. I l'inconvenient diu, no disposa de rol d'administrador, no pots expulsar de la conversa una persona del grup. I no hi ha forma fàcil de disposar d'una vista de galeria de fotos compartides al grup. Això és les crítiques que li fan en aquest article.
Una vista de galeria de fotos. Ah, no ho he provat, però segurament sí que amb el servei de Google o a Google Plus algun àlbum segur, eh?
Vale, doncs bé, fins aquí aquesta mena de, no sé, d'informe?
Dossier, dossier, sense dossier. Carpeta.
Dossier sense carpeta sobre per aplicacions...
Per variar la punta del cara i el que menys ha parlat.
Exacte, per variar.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, següent, seguim avui aquí a Mossega la Poma, a aquest programa que dediquem 100% a tertúlia d'actualitat tecnològica. I ara, Raül, vols parlar, m'ho has ensenyat abans, del canvi que ha rebut BlackBerry amb l'actualització del sistema operatiu i a l'accés a...
Sí, els senyors de BlackBerry que tenen BlackBerry 10,
sí,
que són el...
Han ressuscitat o no han ressuscitat? Tu què creus?
El què?
BlackBerry.
Està molt bé, el no, que sí, m'acaba d'ensenyar.
Fa 6 mesos estaven morts. Va entrar gent que ha posat molta pasta per reflotar la companyia i de moment estan allà, suposo que tenen un temps. Però ja el veurem. Però també
el truc,
Apple sembla...
El truc per ressuscitar-la és que es puguin executar aplicacions d'Android.
Això és una cosa que ja feia temps que en parlava. No m'ho suposo, sí, que fet, a nivell de pla de negoci...
De fet, però quan l'any passat en el Mobile World Congress agafant la gent i mira, en 10 minuts portes la teva aplicació
perdoneu, per què ho veus malament?
No, bueno, no, em sembla curiós, no? Per ressuscitar...
Bueno, a veure, és una idea interessant. Si ja hi existeix un ecosistema d'aplicacions, doncs el que necessites perquè el teu sistema operatiu sigui viable... És exacte, que sigui sòlid i que se puguin executar aplicacions.
Jo trobo més no intel·ligent això que no forçar els desenvolupadors a crear aplicacions pel teu propi ecosistema.
Amb una altra plataforma.
Clar, és que, a veure...
I que això de forçar és molt relatiu. Tu els pots incentivar, però forçar no ho aconseguiràs mai.
Home, pregunta als seus de Microsoft com forcen a base de...
Per això que pots incentivar.
Se llaman tacos de billetes de dòlar.
Per exemple, o sigui, una tonteria com que Dropbox no estava disponible per sistema operatiu de BlackBerry. I ara sí, ara te'l connectes a l'Amazon App Store i te'l baixes i punt.
De les aplicacions que m'has ensenyat, que són les d'Amazon, la store de
sí,
Amazon.
Bueno, de qualsevol store que no sigui de moment la de Google Play. Ara parlem d'això, que jo crec que realment BlackBerry no ha anunciat això a bombo i plateret perquè les aplicacions d'aquestes encara no funcionen. I jo crec que li hem estat donant una volta perquè funcioni.
Jo crec que és molt interessant perquè la gràcia de BlackBerry és que té tota la pila. O sigui, és com Apple, té el sistema operatiu i té el hardware.
I que funciona molt
perdona,
bé.
Perdona, i estic veient aquest terminal amb aquest sistema és operatiu, el Z10, i m'està agradant molt.
És molt xulo. L'únic que li faltava és que si ja, aquí jo ja critico sempre la falta d'aplicacions de Windows Phone, el de BlackBerry ja era de traca i mocador.
Però en canvi,
i ara de cop i volta...
M'ha agradat força.
No, a mi com a sistema operatiu, ja he dit més d'una vegada, que a mi és el que més m'agrada dels sistemes aquests. És el més diferent, és el més tàctil, i és, no sé, és molt xulo. I ara amb això no van totes les d'Android, però van una gran majoria. Fins ara sí que es podia fer més o menys igual, però es feia el sideloading. Igual que Android està a rootejar i a Apple està, l'iPhone està a jailbreak, a BlackBerry el palabro és sideloading.
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 Carrega de cantó, o pel cantó, o la puerta d'atrás.
Té la dinya de canto.
Era un procés molt fàcil, perquè amb el Chrome, el navegador, t'instal·laves una aplicació de Chrome i de seguida funcionava. No era gens complicat, però no és la forma d'instal·lar aplicacions. Ara et pots directament, i a part havies de transformar l'aplicació de l'APK a un punt bar, que era molt directe, però ho havies de fer. Ara és que directament, això, tu agafes amb el navegador de la BlackBerry i te'n vas a Amazon App Store. I com que allà hi ha un link que posa descarregar, pum, ell sol se'l baixa, a l'APK, instal·la l'APK directament.
Això és una puada tremenda en els de Google, perquè l'Amazon Apple App Store de cop i volta agafa una mica més d'embranzida.
De fet, és una puada tremenda a Windows. A Windows
però no fa falta fer-li pues a Windows, ja s'ho fan sols.
Sí, jo no crec que això sigui com per atacar algú, sinó com per intentar subsistir. Suposo que també tenen altres coses en cartera. Llavors això és... Ha vingut amb el fet de poder executar...
El mercat empresarial que ja tenen.
Quin preu té aquest terminal?
És que la Z10 ara, de fet, ho parlàvem amb el Gerard Alís en un grup de la comunitat. No sé, crec que entre 200 i 400 les tenia.
Aquest mòbil val 200 o 400 euros?
Ara sí, clar, perquè és que...
Lliure?
Sí, crec que ells ho estan mirant lliure.
Hòstia, nen, és molt millor que un Nexus, no?
Ui,
lo que ha dicho. Ui, lo que ha dicho.
Aquí a Twitter, com et donaran? A caldo,
aquí. A dia d'avui, per 400 euros, abans em compraria un Nexus 5. Però, ostres, això per 200?
Vale,
està superbé,
eh? Vale, okay.
Home, és que dieu entre 200 i 400 amb una alegria... Que a
això és que...
perquè som de iOS.
El ventall és ampli.
Tu quanta BlackBerry tiene? Bueno, una o ninguna,
Vale, doncs...
Això, que els que ho tingueu, els que voleu provar, realment funciona molt bé. Pots baixar, jo tinc baixat ja quatre App Stores diferents, la d'Amazon i tres més, perquè n'hi ha diverses. I no
has de tenir, has de tenir aquest terminal? Has de tenir...
Has de tenir o el Z10, o el Q10, o el Z30.
Vale.
O sea, el 30-30 és el
tenim Pablo. Seguidors que tenen Blackberries, eh? Ho sabem per les enquestes i també ho puc confirmar per gent de Ràdio Nacional d'Andorra que tenen
terminals. Bueno, però és que hi ha molta gent que ve, diguéssim, de l'embranzida dels anys 2000
i molta gent
de terminals d'empresa.
Que vol un telèfon amb teclat i realment un telèfon amb teclat segurament el millor avui en dia, especialment ara que hi ha això, és el Q10 de Blackberry. La gent que ve molt acostumada a les Blackberries de teclat físic.
També he llegit aquesta setmana que es veu que als Estats Units el mercat aquest, diguéssim, Enterprise, es veu que ho té dominadíssim ja
iOS,
sí. Amb un 70% de...
Sí, però jo he escoltat que les empreses havien sorgit segons quins problemes amb iOS i amb Android i que era una de les vies per les que BlackBerry volia retornar. Exacte. Perquè el govern d'Estats Units havia començat a posar molts peros a portar iPhones i Androids, però molts, i allà són molt aquestes coses. I que es veu que
ells prefereixen tindre BlackBerry, que és una aplicació d'una empresa canadenca.
Sí, però que tenen pels collons amb això. Sí,
evidentment. És tot que entra família.
Avancem al següent tema. M'agradaria escoltar l'opinió del senyor Carles Caño. Això ve arrel d'un article que ha publicat una publicació que es diu elandroidelibre.com, que diu textualment "Así estafa una app de Android". I us explico la idea, la història. La història és una aplicació que es diu La Linterna Molona.
La linterna molona.
Sí, linterna LED per a los amigos. Que realment...
Molongui. Diu... Hauria de ser la linterna molongui.
Si fos la linterna molongui, li haguessin posat una demanda per copyright.
Sí, sí, sí. Perquè el CUPA s'hagués demandat.
Diu ell, diu l'article, es promociona com a linterna, realment compleix aquesta funció, però compta amb un mecanisme que captura el teu número de telèfon sense tenir permís necessari. Vale? Al capturar el teu número de telèfon, t'inscriu a un servei de missatgeria premium, però el sistema de missatgeria premium demana un codi de verificació.
És que parlàvem d'abans. El teu número de telèfon el treu del WhatsApp.
Home, no sé d'on el treu, però està vulnerant els permisos.
És el que posava l'article, eh?
Vale. El sistema requereix...
No. No és que els vulneri. Aquesta aplicació no vulnera els permisos enlloc. El que passa és que fa 300.000 recovecos per acabar obtenint tota la informació que no hauria d'obtenir perquè no li has donat permisos perquè obtingui.
Ho acabo d'explicar. El sistema requereix un codi de verificació enviat per SMS i que ha de ser introduït en una pàgina web, un mètode, per cert, que no és segur, i un cop el proveïdor envia aquest codi, l'aplicació, no tu, l'aplicació l'intercepta llegint a l'SMS, per tant té permís de lectura de l'SMS.
Aquest permís sí que li has donat. Vale. Aquest permís és dels que sí que et demana, vale. Llegir SMS.
I l'introdueix a la pàgina per confirmar la teva subscripció al servei. I aleshores, missatges premium i a pagar per saco. I això és de la vulnerabilitat dels permisos. A veure, més enllà de que tu li has donat permisos a l'aplicació o no, i sí, no t'has llegit o no t'has mirat
jo t'explico, el problema que hi ha aquí de fons és que acaba fent una cosa per la que sí que hi ha permisos, però que l'aplicació no t'ha hagut de demanar.
Bueno, a més que és una aplicació, a veure, perdona, és una aplicació que està produint un dolor, si està produint un mal a l'usuari. Per tant, hauria d'estar eliminada.
No, ja està eliminada. Clar, o sigui, això ja està eliminat des que es va saber, però és que hi ha molta gent que s'ho va baixar.
Vale.
El que posa aquí és que l'aplicació, clar, si volgués fer això sense fer pirules, t'hauria de demanar permís per subscriure's a serveis premium. I aquests, quan el demana, Google et posa un cartell a sobre ben gran que posa "Ojo, que això et pot costar molts diners". Llavors la gent no ho fa.
Així funciona. La Google,
Sí, segons quins permisos te'ls destaca molt i et diu "ojo, que aquests et poden comportar cargos addicionals". El que passa és que els que demana aquesta aplicació no és cap d'aquests, perquè et demana leer SMS, que en principi no pots fer res amb això, però te'ls demana, o sigui, tu acceptes, eh? Et demana permís per accedir al WhatsApp, et demana permís per... No me'n recordo, el cas és que no et demana res que per si et pugui costar diners, però és tot el que li cal per saber el teu número, registrar-se a aquella web, capturar l'SMS amb el codi de confirmació i reintroduir-lo a la web, i t'ha donat d'alta.
És a dir...
Que bonic!
Com a Braveheart, no?
Libertat! Veure, no, la volen quitar!
IOS està
ens
molt bé,
fotran
molt
1.000 euros d'SMS al mes, però nosaltres serem lliures.
Exacte. I jo, mira, m'estic passant bastant Android perquè IOS era tot molt controladet. A vegades em fa ràbia que no puc compartir fora de Facebook, Twitter, correu. Android puc compartir amb el que em dóna la gana i, bueno, llavors al final queda que la gent, pues, en comptes de donar-li accepta els permisos, pues, com el Raúl s'ho va mirar una mica, o com deia la meva àvia, comprar barato es comprar dos veces, perquè tu dices linterna màgica...
Perdona, si comprar barato es comprar dos veces, aleshores estàs
a la fonda munició.
Et compres...
M'has fet un passing shot.
Et compres un iPhone.
Escolta una cosa,
aquest cap de setmana una amiga meva, també amb un Android, li va deixar 20 minuts en el cotxe el telèfon amb el seu nen de 12 anys. I automàticament ja, jo ja tenia tuits d'ella, tuits allò directes, amb links a coses estranyes.
Hi ha una aplicació que ha sortit que es diu ZDLog, que sirve para eso. Para que tú dius, estas aplicaciones, bueno, que no, sí, que no las toquen, pots veure que estan espanyades.
De totes formes, dues coses, eh? És veritat que aquesta aplicació no hauria de poder fer això i per això la van retirar. O sigui, que fent una combinació de permisos i no, que us acabis fent alguna cosa així, això està, és molt malo i això és el mal i és, o sigui, que s'ha de treure. Que no,
en minúscula o en majúscula?
No, jo crec que és en majúscula perquè en és majúscula, premium. Sí, sí, perquè sí, serveix premium. Vale, si és premium, sí, és majúscula. Majúscula. Però l'altra també és el que comentava el Carles. Llegim-nos les coses, perquè això és una aplicació de llanterna i si una aplicació de llanterna et demana una ristra de permisos, que és consultar els teus SMS, consultar els teus usuaris de WhatsApp...
T'hauria de posar en alerta.
Sí, fer-te una paella els diumenges, home, per una aplicació de llanterna que n'hi ha milions...
Ei, a mi si una llanterna em fa la paella el diumenge, jo la compro, eh?
Anem a escoltar un regal de Ràdio Platja d'Aro.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Ei, quina ràdio que era, perdona?
Platja d'Aro.
Ei, Platja d'Aro té la mateixa nau espacial que tu a casa, sí, no? Teva.
Perdona, a l'efecte, sí, nau, no, espacial li he posat jo.
Escolta una cosa, jo si tingués una veu així, lligaria molt més, eh?
Sí, sí.
Encara molt més.
I que la nau espacial és cosa teva.
Vinga, va.
La ciència és cultura.
Anem tardíssim de temes.
Com molo.
I vull que
ara
comentis...
Ara me'n vaig a la dutxa i em toco.
Vull que comentem un tema que ha sortit ja mateix, avui mateix, que és que Samsung ha anunciat l'Unpack, de 2014, episodi 1, que és això, anomenat Unpack 5.
Sí, veure, el Unpack és la Keynote.
Disculpa, això serà el proper 24 de febrer dins del Mobile World Congress.
Fora del Mobile World Congress, el CCIB, a les 8 del vespre.
Però a les dates del Mobile.
Aprofitant que és el Mobile World Congress. Cosa que està molt bé perquè Samsung, si us recordeu, des d'aquest Samsung...
O sigui que no han volgut pagar el pavelló.
No, això ho fan totes. Totes les empreses, les presentacions grans...
Les molonguis.
Les molonguis.
Sí, perquè ells controlen tot l'staff que va.
Exacte, tenen totes les dades de tothom.
I no has d'estar acreditat al Mobile World Congress per anar. T'han d'acreditar ells per entrar, o t'han de convidar, millor dit.
Però com que tota la gent important està ja aquí, doncs truco.
Clar, aprofitant que estan aquí.
Se sap alguna cosa del Galaxy S5?
Home, a veure, tot pinta que si li diuen Unpack 5, això és com la Keynote d'Apple, doncs la de Samsung. Tot pinta que presentaran el Galaxy, sí, bueno, S5.
Però amb orientals que no tenen gens ni mica de gràcia.
O amb directors de cinema que es queden en blanc.
Et fa il·lusionar.
Sí, allò va ser molt bo.
Saps que sí, però és que és molt, això és un dijous molt tard.
El dijous a les 8 del vespre. No, el dilluns a les 8 del vespre.
Un dilluns a les 8 del vespre. A més del dilluns.
El dilluns encara podria.
No, si vols t'ho intento. Jo rebo la invitació, això és d'aquesta nit.
Escolta, voleu... No sé, si vols quedar després o alguna
cosa. A mi em fa molta mandra anar-hi.
No, però aquí...
Hi haurà orientals
d'aquests? Intercanviant influències enmig del programa.
Home, jo aleshores hi hauria d'anar només a burlar-me.
Aquesta és la Keynote. O sigui, si l'any passat és que no sé qui la va fer, si la va fer el CEO, la tornarà a fer el CEO. O sigui, aquí no és que vingui la versió
anivèrica. La pregunta clau que jo tinc, el dubte que jo tinc sobre el Galaxy S5, és si Samsung serà intel·ligent o no. Si és intel·ligent, el que faran és que...
Tens més ganes d'anar-hi tu que jo.
No, el que tindrien és dir, traurem directament una versió que sigui tipus Nexus? O traurem només una versió que porti les xurrocentes mil aplicacions xorres i absurdes?
D'això en parlem després.
Sí.
Gilipolles,
una
com els que porta a l'S4.
Com no, és relacionat, si... amb la venda de... Que això parlem després, que Google s'ha venut Motorola, la divisió de mòbils...
Podem parlar ara, eh?
No, perquè toca, no. Si no parlem d'això.
No.
Una de les coses justament que va passar abans de fer això és que Google va arribar a un acord amb Samsung i amb la majoria d'empreses que a partir d'ara els Androids que posen als seus telèfons seran bastant més semblants a l'Android normal.
I no portaran
alguna coseta seva, però no com ara.
Aquells milions d'aplicacions... És que ja ho direm després.
Hem d'anar cap a una pausa musical, però abans...
Bueno, doncs això, que tot apunta que el Galaxy S5 es presentarà mundialment a Barcelona, cosa que està molt bé.
Està bé, sí. Hem d'anar a una pausa musical, però abans una última notícia molt ràpida, i és que nosaltres hem publicat un article a Mossega la Poma, ens n'hem fet ressò d'altres coses que s'han estat comentant por ahí, i és que Apple, la web d'Apple, li ha donat una entitat pròpia a l'Apple TV. Fins ara penjava d'iPods i no sé què, i ara penja ja de la
web. És el dia de la marmota, ara és quan diràs, perquè ve un Apple TV...
Ve un Apple TV amb aplicació.
Amb aplicació.
I molt molongui.
Molongui, xachi piruli.
No sé, jo la veritat és que fins ara no m'ho acabava de creure, però veient...
Per no creure-t'ho n'hem parlat aquí a vegades.
Déu-n'hi-do, sí. Però ara jo realment penso que sí.
I segur que portarà Netflix.
Netflix ja el porta, si estàs als Estats Units.
Ja el porta, i si no estàs als Estats Units...
I Hulu també. que passa que el porta, però no, quan li dius que estàs a Barcelona t'estrem.
Dos pedres, no?
Sí. Bueno, que sapigueu que això, podeu llegir més informació en detall a l'article que hem publicat. I ara
I de fet deien que també fins i tot amb jocs, que estava pensat que una de les opcions és que estiguessin fent de forma així mitja encoberta una consola pel menjador.
Però és que és normal, o sigui, tenen un aparell, el tenen ja allà, fa... Poca broma, el 2007 va néixer a l'Apple TV, que porta un huevo
però
de
la tècnica,
el hobby, era un hobby.
Fan una tècnica que m'emprenya molt, que és que el seu producte es guarden sempre coses bones per la versió 2, 3, 4, 5, i la gent va pagant i va actualitzant, va pagant i no, ara vull la 2, ara vull la 3.
No, però també paguis? És un tema de capacitat de hardware, sí, per segons quin joc, segurament l'Apple TV fins ara no podia ser. Jo crec que ara, i amb l'aparició dels comandaments físics per l'iPhone o per l'iPod, sí que, deixant-te una pastarraca, pots tenir una consola d'Apple. Jo entenc que no anirà a vendre's així, sinó de, si ja tens el meu, vas descarregar videojocs a la meva botiga i ja ho tens tot muntat a casa.
Has dit que de Netflix a Barcelona no pots, però has provat a lola.org, que és una virtual private network per veure, per exemple, Netflix.
Sí, sí, ella en té de VPN de pagament. Sí, sí, no, no li facis VPN,
si anem parlant d'aquí...
Sí, sí. Bueno, però en general no es pot. Anem a fer una petita pausa. Anem a escoltar...
No veus la bandera.
Espero que no hagi triat la Sílvia. La
no, no, he triat jo. Acaba de sortir el nou disc dels amics de Naraina, que són uns amics de Tàrrega, que fan música en plan Gato Pérez, que a mi m'agrada molt, i que el nou disc que han tret ara es diu Ara toca volar.
Un senyor padrí amb jaqueta blava i una bengala creuava un semàfor de consell de cent cantonada Casanova. Cames fines que moren en una cintura breu, captant mirades i afalacs, un vestit curt primaveral força elegant, i mentrestant la gent mirava, quasi semblava una ciutat paralitzada, com si el temps s'hagués parat en aquell moment. I bestial, afilerats com via sense final. Tant se val si estar, tant se val si estar i no he dinat. El primer estiuet com un volcà ha esclatat i costarà de suportar tanta calor, bona olor i aire condicionat.
Us recordo que la setmana passada vam estrenar aquesta nova secció que es diu el Racó Mosegui per parlar de comunicacions del programa, de temes relacionats directament amb vosaltres, Moseguis, i que no siguin estrictament propostes que van al final. La primera és comentar que a iTunes teniu disponibles els videotutorials d'en Pere Ferrando Canals, aquest Mosegui que ens explica en vídeo i de forma clara i entenedora tots els trucs que cal saber per escriure correctament via aplicacions amb el nostre Mac. El videopodcast a iTunes es diu Escriure en un Mac, i a les show notes us enllaçarem a iTunes i a la seva web, que es diu preedició.com. Més coses. Aquest dijous l'amic mossegui Jaume Singla presenta a la UPC el seu projecte final de carrera i des d'aquí li volem desitjar molta sort. I per acabar, ho vaig comentar la setmana passada, però com els trolls majors, en Marc i en Raül, només feien que queixar-se de la música d'aquesta secció, que ara ho faran quan acabem, estim i no m'han deixat explicar-me, ja ho he vist, sí. Us recordo que els àudios del programa de Música a la Poma també estan disponibles al canal digital, la revista tecnològica del Diari d'Informació General, en format online, Nació Digital. Des d'aquí vull agrair especialment a l'amic Miquel Serrabassa, promotor de la iniciativa i interlocutor tècnic de Nació Digital. Vinga, va.
Treu això! Treu això, que és horrorós! Treu això, que és horrorós, per favor!
És com quan truques algú i comunica, no?
Enric Llong,
és com l'època de l'àcid a les discoteques.
Sou tan primitius. No teniu ni idea. Això està inspirat amb la BBC News Worldwide.
Aquest pip és quan en els anys 90 fotia allò de l'àcid a la disco, que era espantós.
Vinga, entrem en...
A mi em recorda a la vall de Buck Rogers.
Entrem en el tram final de la tertúlia i anem a llançar a les últimes qüestions, que ja anem alguna lema apuntada, i ve aquesta que deies tu, Raül, de la compra per Google de la part de
la venda de Google,
si Google s'agafa i es compra el
Motorola Mobile.
Motorola Mobility amb les seves patents, que se'ls compra per més o menys aproximadament 10.000 milions de dòlars.
Una mica més,
així,
12.000 i
pico. 10.000 milions de dòlars, i se'ls ven, i ara se'l ven.
A Lenovo.
Llavors, per què s'ho ha venut?
No s'ho ven tot.
No s'ho ven tot, s'ho ven tot menys les patents.
Exacte.
Però d'entrada, una de les coses que queda clar, per què s'ho ven? Primera, perquè segurament Samsung i altres li estan dient, tio, a què juguem?
Jo crec que simplement és que no era el seu negoci. I sí que segurament això havia aixecat res que mor a Samsung.
Havia tocat una mica els d'allò, o han jugat... I perquè llavors, quan havien tret aquest l'últim...
Moto G o el Moto X?
El Moto X. El Moto X d'aquests que duia algunes funcionalitats que no estan en el Nexus. Uh-huh. Doncs dir, a què estem jugant? I després hi ha qui diu que el que passa això és que Google no, el seu no és fer telèfonos. I els estava com dispersant.
Però sí, no sembla la típica jugada de Google que ara és un cherry picking, no? Ara entro, agafo no sé què, provo, no m'agrada, ara me deshago...
No, jo crec que el resum és que ha pagat 10.000 milions, a ojo, 9.000 i pico, per les patents de Motorola. Segurament algú ha fet números i va dir, si no les comprem, ens costarà més diners.
Sí, amb independència de lo que valgui la tecnologia...
Que això després és el que li han venut a Lenovo,
claro,
per 2.900 milions, crec.
Jo tinc un PC Lenovo.
Mira, perquè van comprar IBM. És que Lenovo va comprar IBM.
És que és una molt bona aposta vendre a Lenovo. Sí. Primera, perquè entres al mercat xinès amb un telèfon d'alta gamma.
I he estat mesos i mesos torturat.
Ho sabem. I tots els nostres oients també.
Per culpa de les aplicacions que venien preinstal·lades del propi
Lenovo. Doncs Lenovo fa uns anys va comprar tota la divisió de fabricació de PC d'IBM.
Va comprar la marca ThinkPad. Recordeu?
Sí, directament l'has portat.
El ThinkPad d'IBM, que recordeu que el Watson, el Thomas Watson, que era el fundador d'IBM, tenia la seva màxima, que ho tenia fins i tot apuntat amb un quadre dalt del seu despatx, que posava Think. I per això l'Steve Jobs deia allò de Think Different, cony. Doncs el portàtil d'IBM era el ThinkPad.
I de fet segueixen sent Lenovo ThinkPad.
I és que tenia aquell comandament vermellet al mig de la tecla.
Continua tenint-lo.
Aquells comandaments...
Tenia el seu punt, eh?
No cal té.
El punt vermell.
No parlem en passat. Els mateixos ordinadors que abans eren IBM Lenovo, ara són IBM ThinkPad, ara són Lenovo ThinkPad, més modern.
Però que d'alguna manera els de Lenovo no han innovat molt. O sigui, han mantingut la qualitat.
I la imatge, l'estètica, són iguals.
Però han anat actualitzant...
Jo crec, sincerament, que de hardware no són mals aparells. L'únic problema que tenen és que tenen Windows
però també funcionen amb Red Hat.
Amb Red Hat pots posar Red Hat, també li pots posar un Red Hat amb un Mac, no te digo.
Però que com que...
Algú tindrà ordinadors de moltes games, entitats, 600...
Jo he d'utilitzar les aplicacions de Microsoft.
Bueno, pues com el Winner de Linux.
Estic obligat a utilitzar-la.
Amb l'emulador de Windows de Linux. Jo volia dir que Google un cop més deixa l'estacada als seus, diguem, usuaris. El Perufito l'altre dia a Twitter, em sembla que era ell, que deia, em sembla que s'ha comprat el Moto G i diu, me l'havia comprat, o me'l volia comprar per precisament a Google al darrere, rotllo Nexus, que tindria
actualitzacions.
I va resultar que ara se'l ve, no? Pam, a l'estacada, ho veieu? És com algú que va plantant les nòvies i...
Sí. Estil Google.
Jo crec que era això, que Google volia les patents de Motorola, perquè està en aquesta batalla que sap que tard o d'hora aniran a mort amb ell per Android, i suposo que Motorola és qui va mandar els telèfons mòbils, no ho oblidem. Suposo que amb això, quan algú vulgui anar a tipus Apple o qui sigui, per Google, per Android.
Oracle.
Ells trauran la cartereta de patents de Motorola de quan van inventar els telèfons a l'StarTAC i suposo que començaran. Què? Ens farem mal?
Exacte.
Mm. I suposo que...
A veure, tu què fes? Tu fas un terminal. Què té això? Una antena? Ah, una antena, perdona, la patent de les antenes la tinc jo, no?
Per això, una cosa, jo suposo que deu anar per aquí la història, en plan de no per denunciar ningú, sinó per no fer-se mal. Llavors, jo suposo que això deixaran així apanyats. Sí,
això que dieu de que...
Sí, que els fabricants... En el fons és un mètode de defensa.
Jo crec que sí.
Okay.
Això que diu aquí dels fabricants d'Android ja poden respirar tranquils, Google no es farà la competència de dins. Jo crec que miente.
No, i això és una altra, no, i això és una altra cosa que passava, que...
Sí, però que igualment, a veure, no oblidem... Els telèfons, els smartphones ja no són la novetat. Ja no hi ha innovació. Ja portem un parell d'anys que què fan? Que el més interessant que hi ha hagut és pantalles més grosses i la xurrada aquesta de fotre-hi el ditet.
L'altre dia vaig veure a Twitter, boníssim. Era la última versió de l'últim Galaxy, que era un sarcòfag.
No, boníssim.
Boníssim, boníssim.
A tots aquests us vull veure dintre de 6 mesos si realment es presenta l'iPhone Phablet, eh?
Sí, però... Però que no hi ha, a part d'això de fer-los més grossos, els smartphones ja es comoditzaran.
Els faran curvilínios.
Sí, els faran curvilínios perquè te'l puguis fotre a la pantaló.
És veritat, estic d'acord. El smartphone és com el cotxe.
Ara ja estarà.
El concepte cotxe ja sabem quin és i les marques van fent una mica no sé què.
Hi ha algunes marques que es posicionen millors i pitjors, però ja està. No és un nou tipus de... No és una categoria nova.
Ara el futur és l'internet de les coses.
Ah, per exemple...
L'insegura internet 3D, de les coses, perquè he vist avui el teu article i m'ha agradat força.
Que això no vol dir que no es venguin smartphones, perquè el cotxe pot estabilitzar 50
anys. Se'n vendran molt, però al final serà d'allò, una pantalla més grossa, més processador, més memòria...
Anem a acabar la tertúlia.
El Bluetooth aquest de baixa potència, això sí que és interessant.
Molt.
El wifi punt a punt, i el que no triomfarà és el Nearfield Communications, que tothom sap que és una... xurrada!
El NF...
I no he dit una paraula. Sí.
Bé, Carles, hem d'acabar la tertúlia. Tu tenies un suggeriment.
Bueno, doncs jo crec que Apple acabarà posant NFC.
A l'NFC, mira, ens hi juguem un sopar.
Ojo.
Posa una data...
A on? Al Botafumeiro?
Moment.
Clar,
no. Per això dic que...
A la proper keynote d'iPhone?
No, home, el 2014 no el posarà. Però dic que acabarà Apple amb NFC als telèfons.
No. Jo digo que no.
No.
Bé, us sabrem en els propers episodis de Mossega la Poma.
Carles,
l'única manera que hi posessin el NFC,
per què no parlo?
Seria no hi ha forma de conduir.
Que vinguessin els xips ja tot ficat, com per exemple van ficar l'USB 3.0, perquè és que el chipset d'Intel ho portava.
No, perquè arribarà un dia que hi haurà molts serveis públics que es faran servir per NFC.
Podem fer tomar rotllo 59 segons que els micros se'ls hi baixin.
Sí, hauríem de fer una cosa així. Hem d'acabar, ens queden 2 minuts i havia sent introduït un tema que m'agradaria que en parlessin.
Bueno, jo, en realitat, ho va comentar el Raül.
Sí, però tu segur que volies afegir algun...
Va sortir que hauríem de parlar d'això de les apps preinstal·lades en sistemes operatius com de Samsung, on et diuen tens 2 GB de RAM. I dius, ostres, queda lliure...
Però tu pots rotejar el telèfon, no? I si rotejes el telèfon...
Sí,
no
les, si rotejes el telèfon,
la
llavors...
La idea és que tu roteges o t'instal·les una ROM
d'aquestes. I canvies
una altra ROM i ja està. Estic fent un poti ara una mica... Si tu canvies la ROM del telèfon, que per això has d'haver-lo rotejat, llavors tu decideixes que instal·les i que no. Vale. No és que treguis, és que instal·les un sistema operatiu nou.
El que passa és que netejar un Android, netejar-lo així com estem dient, no és tan senzill com
quan faig un... Si no és netejar-lo, és tirar-ho tot a fer punyetes i posar una altra cosa.
Les aplicacions que venen, si tu no li canvies el sistema, o sigui, si no li fiques un altre ROM, estan allà. El que sí que és veritat que des de l'últim Android o des dels dos últims, tu per fi les pots deshabilitar, que ara fins ara no podies ni això. Ara tu pots anar tota qualsevol aplicació que portis a Android, encara que sigui les que...
Tu no emprenyis, fora.
Sí, tu entres i li dius, deshabilita-la, i et desinstal·la totes les actualitzacions i la deixa allà morta de risa.
El Samsung Keys i totes aquestes coses,
i només et deixa... Bueno, aquí no podràs perquè després la podràs per l'ordinador. Però bueno, qualsevol, el Samsung no sé què, qualsevol història d'aquestes, i l'únic que fa és que t'ocupa una mica d'espai a la targeta de memòria, que és el que deia el Carles, que et diuen, té 16 gigas, i 16 gigas no en té cap. Doncs venen més cebaus allà que... Perquè no et diuen que aquell espai l'està fent servir ells pel sistema operatiu.
Per les seves porqueries.
Volies tu afegir alguna cosa d'això?
No, jo... Total.
Ui, que malament et veig avui, Carles. Avui no dorm. I... anem cap a propostes museguis, que tenim unes quantes.
Endrapo una nina, la carono i la mimo. Agafo un nino, li clavo un mastegot. Després segueixo amb agulles de fer mitja.
Entrem en temps de propostes, i si el Raül és tan amable i vol llegir la primera que ens recomana en Xavi Vidal.
El puc escollir tot.
Sí.
En Xavi Vidal via Google Plus ens recomana un servei web que es diu Buyer's Guide de Mac Rumors. Ens comenta que és un servei molt interessant, inclús a la pàgina de Mac Rumors, que és una guia del comprador per a Macs, iPhones i iPads i la resta de productes de la Casa de la Poma. Explica el cicle de vida de cada producte i mostra quan és el millor moment per vendre o comprar. Entenc que suposo, en plan, que no compris ara l'ordinador perquè el renoven just el mes que ve.
Sí, de fet, pots llegir tota la literatura i més coses, però és molt gràfic. En funció del tipus de quan, del teu Mac o del teu iPhone, quin model és i tal, tens un semàfor verd, groc o vermell.
És a dir, a l'agost o setembre, si et vols comprar un iPhone, et posa un semàfor vermell de...
Ho treballa bastant bé, eh?
Està bastant ben pensat. Per exemple, això que diuen dels rumors de que quan treu un iPhone nou, Apple, les components són molt bons i al cap d'un temps ja ho fan amb components de baix cost i pitjor, sí. Això no ho heu sentit
mai?
No.
No, tampoc ho havia sentit mai. No, jo, no crec, jo crec que no funciona així, eh? Bé, el segon tema l'havia suggerit tu, però ja n'hem parlat a la...
Bueno, però deixeu-m'ho dir un altre cop. Digue, el Chromecast és un pinganillo HDMI pels que no tenim un Smart TV.
$35.
I no ens volem gastar 400-500
euros. Costa portar-te a la casa?
Si el compres per eBay, si el compres per eBay, el tens.
Però deixeu-lo parlar.
Ai, perdoneu.
Va, acaba.
Doncs, això, que val $35, però em sembla que no el venen aquí. I jo... Vi a unos amigos que van venir, me van portar, però vale. Que va molt bé. O sigui,
per eBay per 38 euros el teniu aquí.
Molt bé, doncs el tema és que la gent amb aplicacions com YouTube i algunes més podeu enviar els vídeos al televisor amb aquesta petita inversió. I el tema és que ara amb aquesta aplicació que es diu Allcast, que Google, vam parlar aquí en el seu dia, havia de sobte capat per tercers, doncs torna a funcionar. I avui mateix em sembla que ja està disponible i pots fer qualsevol aplicació del teu Android, doncs veure-la al televisor.
Molt bé. Segueixo la següent. Vols fer tu la...
No, que esteva, fer-la tu, no?
Bueno, les dues últimes són meves.
Sí, però... Si vols fer promo personal, fes-te promo personal.
Faig una promo personal perquè és gratuïta, eh? Però us convido a tots. El proper divendres...
Ah, no pagues a Mossega la Poma per fer-te promo?
No. El divendres 28 de febrer és gratuïta per la
sí,
gent.
Sí que paga. Paguem l'amplada de banda.
Paguem l'amplada de banda i a vegades amb uns sustos que no vegis. El divendres 28 de febrer, de 15 a 18, a les oficines de Càpside, a Plaça Catalunya número 1, edifici
Càpside,
del Triangle.
Qui és Càpside? No he sentit parlar mai de Càpside.
Veniu, que són molt molonguis. És com el mini Google de...
Ojito on té les oficines Càpside, eh?
Sí,
Plaça Catalunya número 1.
Hombre, clar, és que...
Amb dos de llonces,
bueno, eh? Això, que faig una sessió gratuïta, introducció al cloud computing per a empreses. Serà una sessió amb un caire tècnic, però és accessible a tots els públics. I atenció, que són, està el, us posarem l'enllaç a Eventbrite i hi ha places limitades.
Quan dius accessible a tots els públics, també per les tietes que escolten Catalunya Ràdio?
Jo diria que sí. He tingut alumnes al Cibernarium que són tietes que escolten Catalunya Ràdio.
A més, compte que les places són limitades, eh? Que no les quiten de les manos. Vale. No, conyes, la banda segurament estarà molt bé. Fem molta broma, però si us interessa i esteu per aquí...
És una conferència molt treballada.
Jo tinc una proposta. Jo faria que el senyor que els cambrers del restaurant on hi ha la Generalitat de Catalunya, on hi ha els tios que porten el tema de certificació digital, que els castiguin a tots sense postre una setmana. Perquè el sistema de certificats digitals que tenim al gener és una porquerida.
Això no va a propostes, Mossell.
És una proposta. Castigat sense postre. Vaya xurro de sistema.
Vinga, que acabem amb la darrera proposta, Mossell. Avui, seguint el Twitter de l'amic Lluís Quevedo, el presentador de Canal 24 Hores sobre ciència i tecnologia per oients de parla hispana que es fa a la ciutat de Nova York, veig que ha començat ell a seguir un nou MOOC. MOOC. Què és un MOOC, Marc?
És un Massive Online Open Course.
Molt bé.
O sigui, és un curs...
És com el World of Warcraft, però un curs.
No? Però que lo flips.
La gent ens entengui.
És un curs on hi ha molta penya fent-lo, és de gratis i és així per internet, que va volar.
Bueno, molt bé, doncs en aquest cas el Lluís Quevedo ha començat a seguir un que es diu Social Media for Journalists. I el promou la Universitat de Texas a Austin i dins del Knight Center for Journalism in the Americas. Oh, i us el recomano.
Indiamèriques. Eh? És com aquí quan s'anava a fer-se les Amèriques. Pues...
No, però tenim un segon. Vull que donguis valoració de lo que penses tu dels MOOCs, que està molt bé, és una manera d'estudiar, diguéssim, contingut universitari, no?
No, sense veure, que el professor cobri sou.
A veure, jo he fet algun MOOC i estan molt bé. Normalment acostumen a ser una manera de que les universitats...
Com els hem de dir? Perquè això no tenim Intercat. MOOC.
Perquè MOOC és el que la meva filla li està sortint ara que està malalt.
Un MOOC, sí, exacte. A veure, hi ha cursos que estan molt bé. El que passa és que és una manera de les universitats de promocionar-se, perquè, escolta, els que són professors universitaris mengem a final de mes, eh? I hem de pagar hipoteca. És com lo de les aplicacions que, de WhatsApp, que s'ha de pagar. Eh? L'han tot gratis aquí.
Molt bé, la propera setmana, Mossega la Poma, un convidat que em fa molta il·lusió tenir al programa, que és l'Òscar Jané del podcast GeoCastaway. Perquè sigueu fans d'aquest podcast, dels tres que parlen és el que té la veu del Gallo Claudio. Hi ha un que té veu de Gallo Claudio, és l'Òscar.
I tenen un European Podcast Award. I a més, la setmana que ve vindrà un històric de Mossega la Poma, que és en Coque. Jo no hi seré, perquè m'escaquejo, i en Coque, que ha tornat d'Uruguai uns dies, em substitueix.
Vindrà l'Òscar, parlarà de geologia i ciències de la Terra i ens explicarà...
I de pedres.
Ens explicarà com es va formar el Pedraforca.
O sigui, pedres i pedraforques i tot.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens trobem la setmana vinent, com comentava el Tomàs. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, el que vulgueu, a twitter@mossegalapoma o a cultura@mossegalapoma.cat.
I els certificats castigats sense postre.
Adéu-siau a tothom. Adéu. La setmana vinent. Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.